Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Roger Carandell, bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia, companys.
I també molt bon dia i moltes felicitats a la gent del Tot Costa.
Ai, sí.
Que han guanyat el premi a millor programa de ràdio, els Premis de Ràdio Associació. Per tant, Jordi Costa, Sònia Gelmà, el Tot i la Tota,
I
que els felicitem des d'aquí,
per la part que li toca.
Programa al que estem bastant enganxats últimament, la Juliana i jo, que comentem molts dies el que s'ha parlat el dia abans al Tot Costa.
Fan molt bona ràdio. No és cap novetat, sí. I per això es mereixien el premi.
I jo, que no sóc gens d'esport i que l'actualitat esportiva em queda ben lluny, últimament els enganxo quan sóc al cotxe i estic enganxada, tio. Sóc una oienta més del Tot i la Tota.
Està molt bé, la veritat.
Lo que sí quiero es que os respetéis, que os habléis bien. Quizás son códigos que tenéis entre vosotros.
És la Noemí Galera, la directora d'Operación Triunfo, que ahir al vespre va publicar un comunicat a Twitter. És un comunicat on demana als seguidors del programa que, si us plau, deixin de criticar i insultar els concursants i que deixin treballar amb tranquil·litat a tot l'equip del programa. És un comunicat que porta més de 2.000 retuits, he vist que ja ha estat vist per 1 milió de persones, i també estava pensant que realment en aquesta edició en Tinet Rovira, que és el productor executiu, i la Noemí, teniu la sensació que estan entrant a totes les polèmiques de Twitter?
Totes, i a part no fan allò de contestar, sinó que fan el quote retweet, que és la cita.
Sí,
i per tant, vull dir, això ho acaben veient tots els seus seguidors. Penso que realment estan en un punt desquiciats, però és veritat que s'ha generat un fenomen i que hi ha gent molt pesada amb el tema d'Operación Triunfo, amb una de crítiques i amb una d'odi, que no sé d'on surt, i que els mateixos concursants són els primers que estarien avergonyits del que està passant.
Clar.
Totalment. És veritat que la Noemí sempre ha estat molt d'opinar-ho tot, però clar, mai hi havia hagut tantes crítiques, jo crec, com en aquesta edició, que està sent una cosa, és que ni el 2017, o sigui, però perquè la gent està absolutament amb dement. Sí, de veritat que
llegeixo,
jo estic al Twitter i penso, però com esteu tan locos?
Hi ha més mala llet que en altres edicions, molta més.
Sí, i també a l'hora de les nominacions, o sigui, es busca no tant defensar qui vols que es quedi, sinó al contrari, atacar qui vols que marxi.
Total.
I això, doncs, és bastant tòxic.
I que, com diu la Noemí, ara que els que ho reben potser, doncs, són els profes de l'acadèmia, per exemple, no?, que se'ls acusa de si hi ha favoritisme, si no hi ha, encara, però clar, aquests nanos, quan surtin, després d'haver estat 3 mesos tancats i es trobin aquest panorama, és que l'impacte serà bestial.
També han aprofitat per demanar que la gent es calmi una mica i deixi d'insultar. La germana de la Ruslana i les mares d'en Juanjo i la Kiara s'han sumat en aquest comunicat.
Em crec perfectament que hi hagi fans que estiguin escrivint al veí d'un concursant també demanant informació, demanant vota tal, la xarxa acaba sent una cosa extensíssima.
Totalment.
No paren
d'enviar-me missatges perquè em posicioni a favor d'un o de l'altre, com donant-me els motius com si això fos que hagués jo ara de salvar del món de la sequera.
És
com si fos la cosa més important del planeta. Dic, escolta, no passa res si marxa la Kiara, eh?
Exacte, vull dir, és que tota aquesta gent que li està demanant tant i obsessionats amb salveu a la Kiara, sisplau, compreu-li els discos quan surti,
totalment.
No?
Potser és que estem davant de l'edició amb més audiència de la història, però el que passa que com que les dades no ens les dona Amazon Prime, no ho sabem. La firma de discos de Barcelona va ser una bestiesa de gent, també.
El que jo crec és que potser és l'edició amb més exposició de la història. Perquè les xarxes no han fet més que pujar des del 2000 fins ara.
Jo crec que hi ha dos factors molt diferents, que és, per una banda, TikTok, que clar, és el primer any que TikTok hi juga un paper important i crec realment que per aquí ha arribat a molta gent que potser abans no accedia a Operación Triunfo, i després que al fer-ho al Prime obres la porta a Llatinoamèrica més que mai,
també,
per tant, tot es pot multiplicar.
Sí. Passen 9 minuts de la una. Hem de tornar a parlar de Neymar aquesta vegada, però no parlem de cap fill sorpresa, eh?
En principi no, ara és notícia perquè ja fa dies que les xarxes bullen, mira, justament, parlant de missatges d'odi, amb missatges sobre el seu estat físic, i fins i tot s'han publicat fotos seves retocades, les heu vist? Són heavies, perquè sembla que ha augmentat més de pes. Recordem que Neymar porta mesos lesionat i que per això no entrena al mateix nivell que ho feia abans. Doncs ell ha decidit sortir al pas i respondre a tota aquesta gent que el critica.
Training de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mas gordo? Acho que não. Chupa hater.
Jo entenc que no s'hagin de res.
M'encanta el brasilero, eh? És una
però
cosa...
Però no li heu notat un tof foteta?
Home, i tant.
Sí, se n'estan fotent de tot.
Doncs jo us explico què es veu en aquest vídeo. Ell surt d'un entrenament, s'aixeca la samarreta, ensenya la panxa i diu, sobrepès, val, d'acord. Però gras... No ho crec, que us bombin. I fa el gest de la botifarra.
Bueno. És que de tant panxo.
A veure, jo penso que aquí s'obren com a mínim dos melons amb el cas de Neymar. El primer és que encara associem pujar de pes al fracàs, no? O un motiu de burla per enfotre'ns de la gent. I el segon, i és que en menor mesura... Els homes també pateixen pressió estètica, a menor mesura que les dones, però també els hi afecta,
totalment.
Especialment si estan tan exposats i si són esportistes, que no, que associem a que haurien totalment. De ser d'un pes determinat.
Que Neymar fa veure que se li en refot, però el fet de que pengi un vídeo contestant vol dir que segurament
li afecta.
Li afecta home, és que
imagina't, ara que parlàvem d'atacs de missatges, no? O quan et volen cancel·lar, imagina't que reps tot de missatges així i encara s'associa a estar gras, ser un fracàs com a persona, doncs imagina't.
Tornem cap al Benidorm Fest. Ahir ja vam comentar l'actuació de la Sofia Coll a la primera semifinal. Va quedar tercera i, per tant, passarà a la final d'aquest dissabte. Ja es va dir en aquest programa, i vam estar tots d'acord, que l'actuació va ser fluixeta. I ahir la catalana va parlar en una roda de premsa del mateix festival per comentar com havia anat l'actuació i com s'havia sentit.
Cuando he salido y he escuchado todo el público, yo me he empezado a temblar un poco. Luego ya me he ido creciendo muchísimo, me lo he gozado un montón. He salido de allí diciendo, quiero volverlo a hacer y estoy súper agradecida de que así sea, que podamos volverlo a hacer el sábado, dar todo otra vez y más.
La noto tocada, eh?
Bueno, suposo que ella s'ha mirat fil per randa l'actuació i ha sentit les opinions i ara té una nova oportunitat aquest dissabte.
La part bona és que ella fa molta autocrítica.
Sí, sempre.
I això sempre és positiu.
I que ella ho sap, que no és la seva millor actuació.
Però ja de vegades no ho reconeix. I ella, com a mínim, ho sap i té tot aquest marge per poder millorar.
És bestial que aquesta tia hagi anat a Eufòria, eh? D'aquí uns anys ens semblarà surrealista.
També és veritat que ja venia del món de la tele i dels concursos.
I és el que més li criticàvem. A mi el que més m'incomodava és que no la deia en un format així. Per mi fa molt més pel Benidorm, perquè és una artista ja feta. Sí. I Eufòria, que és un programa on hi va gent amateur,
per això, no va guanyar. I potser no acabava de caure... No era la preferida.
Era massa artista, ja.
Sí.
Per cert, que durant la roda de premsa també es va emocionar una miqueta.
Lo he hecho con gente de confianza, lo he hecho con mis amigos y... Mira, ya estoy llorando. Y que hay mucho curro detrás de muchos años y de muchos meses en cuestión a esto. Y es, bueno, no sé, es fuerte ver pues lo que uno puede conseguir.
Que mona.
Surt tota la pressió, eh?
Ha dit molts anys per això. O sigui, potser era una...
Però no tant pel Benidorm, jo crec, sinó pel fet de que ella fa molts anys que intenta fer música, no? Mm. Que és una mica, en realitat, el que explica a la cançó. A Here to Stay. Escolta, dato que us regalo.
Ah, mira,
que sé que a vosaltres us agrada
desembolicar
una bona dada. Aquesta gent de confiança a la qual es refereix, a part del seu equip, de l'equip de direcció creativa, etc., és l'Héctor d'Eufòria, que potser molts no el recordeu perquè literalment el van fer fora el primer dia. Héctor Black, icona.
Sí, Héctor, home, i tant, Héctor.
Va fer un parlament una mica raro, recordo. Mira, va durar poc, però allò que va dir de busqueu-me el Tinder o alguna història així, va estar una mica fora de lloc, recordo.
Sí o sí, no, crec que no es va saber vendre de la millor manera, i el que et deien els concursants que sí que el coneixien més era això, en plan, l'Héctor que hem vist a la tele, els 3 minuts que va sortir, no era l'Héctor que nosaltres coneixem.
Val.
Bé, després es van enamorar amb la Sofia, són parella. Després de l'estiu van fer una mica de demostració, no?, de que havien estat junts, i treballa ara mateix l'Héctor, que suposa que haurà demanat uns dies de permís, al Vernissage de Vic.
Ah, sí, que és un local que està funcionant molt.
Perquè és el Vernissage, per la gent que no freqüentem el Vernissage.
És un local que està a un polígon industrial entre Gurb i Vic i que fan sopars amb espectacle. Llavors, sopes bé.
Com un Gatsby, val.
Sí, que el menjar és bo i de cop...
Et surt l'Héctor
Blanc. Focs artificials, llums, i et surt l'Héctor sense samarreta amb una guitarra, et fot xou.
Però implica poca roba o no estem parlant d'això?
Mira, Marta, el que implica òbviament. És un sopar que no oblidaràs. Així és com ells ho ven.
És una experiència que costa molt d'explicar per la ràdio.
Ah, doncs s'hi haurà d'anar.
El Vernissage, t'ha dit?
Doncs
sí, de veritat. Més música. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawaii de... L'Héctor Blanc. Maluma, perquè està a punt de prendre 3 anys sabàtics.
Hòstia.
I no és per anar de vacances, eh?
No, no per anar a Hawaii, en principi. És una informació que li arriba a la periodista Laura Fa i que ella explica el podcast de les Mamarazzi. Es veu que Maluma va fer 30 anys fa molt poc i va fer una festa i llavors va explicar als seus que faria 3 anys sabàtics per dedicar-se exclusivament a la seva filla, que naixerà d'aquí ben poc i que es dirà París, per cert. Mm. Però clar, què vol dir això d'any sabàtic segons el criteri de Maluma?
No quiere decir que no haga pequeñas escapaditas.
Para actuar.
Para actuar.
Actuaciones esporádicas.
No hará gira durante 3 años. No habrá trabajos que lo mantengan alejado de casa porque quiere estar durante 3 años ejerciendo de padre.
Qué mono, ¿no?
A mí me sembla... Mira, tant de bo tothom tingués la sort de poder fer uns anys sabàtics per dedicar-se a la criança de les seves criatures,
sí, sí,
de veritat,
sí.
O mesos ja et demano, ni que sigui 2 mesos per veure com està creixent la teva filla, per favor.
Fins que no la deixi a la porta de la classe de P3,
a mi m'encanta...
ell vol estar amb la seva filla.
Jo estic a punt d'emocionar-me perquè és el que m'encantaria fer. No, és que si voleu us explico, nosaltres el mes de març tindrem un problema. Perquè a tots dos se'ns haurà, la meva parella i jo, a tots dos se'ns haurà acabat el permís de paternitat i maternitat, i què farem?
Guarderia o familiars,
clar,
no?
Familiars no podem, perquè no estan jubilats del tot encara. Llavors, què fem?
Seria.
L'escola bressol, amb 6 mesos, perquè enganxi tots els virus. I si no es publica, clar, a mig curs...
Tindrà 6 mesos la nina, quan comenci
curs,
la guarderia.
Sí. Bé, des d'aquí us expresso la meva preocupació.
Catalunya Ràdio encara no té una guarderia, que això Silicon Valley es porta molt.
Ostres,
que les empreses tenen una guarderia.
A mi m'aniria molt bé, perquè així l'aniria veient, li diria, nina, no, la mama no t'ha abandonat, saps?
No,
és que, clar...
No.
En fi, perdoneu, no hi ha res com ser ric en aquesta vida, també et diré.
Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 2 del migdia. Pau Espark, bon dia.
Molt bon dia.
Com vas?
He empatitzat molt amb la Marta,
sí?
Perquè al març, de fet, jo seré pare en principi.
Bravo! Bravo!
El Pau serà pare, família!
A veure, enhorabona, enhorabona.
Digues com es dirà.
Ferriol, un nen.
Ai, és tan mono.
És una informació
Ferriolet.
Que ja s'havia compartit al programa de cap d'any, que també a les xarxes es pot trobar, però...
No parla com si estigués explicant una notícia. És una informació que ja es va explicar.
Escolta'm, tu també t'aniria bé, diguéssim, que Catalunya Ràdio incorporés un servei de guarderia.
Ai, tant, perquè a mi això em passarà de cara a finals d'any, la mateixa situació que la Marta. Sí, sí.
És dur, és dur.
L'altre dia el Pau va dir que, com ho va fer anar, parlava de la seva parella i en comptes de dir la meva nòvia o qualsevol cosa que diria tothom, va dir la persona amb qui compartiré un fill. Perdona, de què estàs parlant?
I espero que compartiu altres coses, també, eh?
També.
Llic.
I era un comentari en tota broma que a vegades ens descontextualitzen aquest programa.
Fem una pausa.
Sí,
fem una pausa.
Sí,
ens acabes d'explicar detalls teus personals i de seguida...
He vist a internet tot tipus de coses, que és com...
Parlarem de coreografies prohibides i del rebot de la Chanel, també.
Exacte, veu que s'està fent el Benidorm Fest, doncs fa una setmana es comentàvem els problemes que té Chanel amb Slow Mo, que és la cançó amb la que va guanyar aquest festival fa 2 anys i que la va portar a Eurovisió, doncs hem sabut que un artista internacional també va tenir problemes amb el ball d'un videoclip que va gravar a Barcelona, però l'artista és molt mundial, quan sapigueu el nom ho entendreu. I també parlarem de cançons de Rosalia, Taylor Swift i altres que ja no sortiran més a TikTok.
Vaja, no podrem fer els balls aquests que fem,
en principi,
eh?
No.
Doncs va, 3 minuts i en Pau ens ho explica tot.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Un quart i mig de 2 és la Chanel, que fa temps que, pel que ens diuen, no balla la coreografia original de Slow Mo, la cançó amb la qual va anar a Eurovisió, perquè, vaja, no s'acaba de posar d'acord amb el coreògraf que la va inventar. I no és l'única que té aquest tipus de problema, Pau.
Exacte. Ara descobrirem quin altre artista també ha tingut algun entrebanc amb tot això. Però el que us he de dir és que la Chanel continua sense aclarir res del cert del que passa amb aquest tema, perquè fa uns dies ho va intentar la Marina Romero, al matí de Catalunya Ràdio, i tampoc en va voler parlar.
Hi ha un comentari que vaig posar a internet que vaig dir hay muchas cosas que no sabéis.
I fins aquí.
Sí, fins aquí. No, ja està. O sigui, és el que hi ha ara mateix, i o sigui, el que hi ha, el comentari que vaig posar, i la situació és la que és i ja està.
Jo tinc una teoria, que és que potser no pot dir res. Que, per exemple, als Estats Units es fa bastant, o és habitual que hi hagi NDAs, que són acords de confidencialitat, que impedeixen doncs, que tu puguis parlar públicament d'un
tema.
Doncs
que ho digui. He signat un acord que m'impedeix parlar d'això.
Sí.
No? Som però no ho està dient.
A no ser que el mateix acord et digui que no pots dir que tens un acord.
Doncs allà
no?
Et diré una cosa, llavors vigilem que signem, no?
Aquest és un altre tema.
És que llegim bé la lletra petita de tot el que fem.
Hem d'anar renovant samarreta blanca, eh?
Ja, per la gent que no ho estigui veient, que us recordo que ens podeu veure sempre per
imatge,
Spotify, perdona. Si ens escolteu en podcast.
És la que porto per anar per
porta
casa.
Una samarreta que sembla que l'acabi d'agafar d'un contenidor.
Juliana, no és veritat.
Em faràs tapar, eh?
Escolta, però mira, estàs fent un fashion shaming molt bèstia. Saps quan el coll de la samarreta de cotó
no,
típica
era tallada així.
Es comença a envellir i llança, et comença
no,
com a...
Jo crec que és així aquesta samarreta.
I te la vas comprar així de manera voluntària.
Juliana, espera que en Roger tapi.
M'acabo de tapar. Tu ja saps que jo entro... Mira, ja ho diré, vaig al Zara. I dic, aquest maniquí. I si es porta aquest tipus de coll dobladet, me l'endú cap a casa.
Doncs fa brut i deixat.
Escolta'm, és que jo no parlo de la teva roba, de com
aquí
vas i com deixes d'anar.
Aquí estic a favor d'en Roger,
home, per favor. A la Chanel, què li passa a la Chanel?
No,
perquè, mira, ara m'he emprenyat.
A veure
no
si en el futur aclareix alguna cosa, però el que us vull aportar avui de nou és una informació vinculada també amb les autories de les coreografies, perquè hem sabut que un artista internacional va gravar un videoclip a Barcelona i també va tenir problemes amb un coreògraf, és Dua Lipa. Come and love isn't for us. We created something phenomenal. El videoclip d'aquesta cançó de Physical es va gravar en unes naus de la Fira de Barcelona i el va fer la productora catalana Canada. I quan es va publicar, un coreògraf francès va enviar una carta perquè té registrat un moviment que simula que el cos humà està en suspensió, com si estigués flotant. Eh? I en un... O sigui, us heu d'imaginar...
Sí, a mi em costa, una mica, imaginar-me aquestes
encara
coses, però bueno...
Encara està pensant en la samarreta, en Roger.
És un fragment del videoclip que el coreògraf pensa que doncs, havien fet servir el seu moviment sense la seva autorització, que en concret és quan sona aquest moment.
Jo la veritat és que ara mateix no tinc al cap quin moviment és, pel videoclip.
És la sensació aquesta, com si portessin uns patins, els ballarins, que sembla que no toquen a terra, saps? I que quedin així una mica com levitant.
Com en suspensió.
Sí,
correcte. Aquesta cançó, per mi, ja sona com si fos dels anys 80, com antiquíssima.
Sí, és que
com
ja
si
fa temps.
Com si haguéssim passat 100 anys.
A veure, estic rebent informacions del tema Chanel, eh? Perdoneu que vaig una mica enrere,
però
estava
Marina?
Consultant si és la Marina, de fet, que m'escrivia per WhatsApp. Es veu que li han dit, és la teoria de la Marina, que li han dit a la Chanel que no digui res, que llavors ho puguin fer servir en la seva contra, si hi ha algun judici o alguna cosa, i el resum és que el coreògraf demana més calés per aquesta coreografia. I llavors, com que no s'estan posant d'acord, no es pot fer la coreo.
Tot
i per això no parla.
Tot això ho podies dir? O t'ho estava explicant la Marina en plan confidencial?
Ah, bueno, aquest pot ser un altre tema.
Escolta, la gent ha d'assumir que si ens diu alguna
cosa... Pots dir-ho.
Ah.
És la meva teoria.
És una teoria.
És
una cosa personal de la Marina. No parla en nom de ningú.
No, però la Marina la va entrevistar, li va mirar els ulls, i tu saps que mirant els ulls d'una persona pots arribar a captar matisos que a vegades
parla. I la Marina és boníssima, per tant, segur que té bona intuïció.
Capta molt bé tot el tipus de matís.
I la Chanel té un tipus d'ull molt magnètic, eh?
De fet, és una hipòtesi que té sentit, perquè al final és això, no? Que, clar, una coreografia té molt valor, i en aquest cas el que li va passar a la Dua Lipa és que el coreògraf amenaçava de denunciar-la per haver fet, suposadament, aquest pas, aquest ball que considera que és seu. Però no va tirar endavant, perquè l'advocat Gerard de Lucas, que va portar aquest cas i també és vicepresident de la secció de Drets d'Imatge...
Perdona'm un moment. El nostre ja amic, advocat Gerard de Lucas, va portar el cas de la Dua Lipa?
Sí, per això ho sabem, de fet. Perquè com a oient del programa, el dia que vam comentar el tema del Chanel, va dir, doncs sé d'un altre cas similar que va tenir polèmica
amb coreografia.
Que ens digui quina olor fa.
És per culpa del Gerard de Lucas que estàs tornant a repetir exactament el mateix tema que la setmana passada.
Ara, escoltem
perquè,
en Gerard.
Mira, et diré com va acabar el cas de la Dua Lipa.
Al final m'enamoraré del Gerard de tant sentir-lo.
Que va ser molt diferent perquè el moviment no s'havia fet com pensava el coreògraf.
Els ballarins eren aguantats per unes cordes invisibles provocant aquest efecte de tenir l'esquena tirada enrere com desafiant la llei de la gravetat sense arribar a caure mentre estan ballant. I, per tant, no hi havia cap infracció.
No s'havia utilitzat el seu moviment. És a dir, s'havien fet servir unes cordes, però no era el seu pas ni el seu ball.
La tècnica sí, però...
No, perquè no, la tècnica...
Tampoc. Ah, tampoc.
Clar,
tampoc,
clar, si tu fas servir unes cordes per aguantar la gent...
Estèticament podria recordar, sí, però la tècnica era diferent.
Correcte,
quina gràcia que en Gerard devia d'haver, no sé, d'informar sobre com es feia una coreografia, no? Vull dir, de tots aquests detalls, que potser no ha ballat mai.
I, de fet, el tema és que una cosa és el que li passa a Chanel amb Slow-Mo, no? Que no hi ha cap dubte de qui és l'autoria de la coreografia que correspon a una persona i aquí és uns moviments d'un ball, doncs, si són propietat d'algú o no. I us he de dir que per poder registrar un ball, doncs s'ha de demostrar que t'ho has inventat tu.
En el món del ball i de la dansa, arribar a fer un moviment que sigui totalment original i que no existeixi en la història, doncs em resulta realment complicat.
És molt difícil que realment un moviment sigui autèntic i tu puguis dir, això m'ho he inventat.
Home,
jo.
Clar, és que no ens parem de moure, fot molts anys que ens movem.
El Xiquili 4, per exemple. Com la Eurovisió que va fer aquella coreografia que tothom se sabia.
Clar, aquí hi veig més autoria, no? Perquè són uns moviments molt concrets, uns quatre passos. Doncs mira, el debat de què passa amb aquests balls populars.
La sardana, la macarena, el moonwalk de Michael Jackson, és evident que no es poden ja reivindicar drets de propietat intel·lectual perquè ja fa molts anys que són coneguts i qualsevol persona que ho volgués fer ara, encara que fos una variació, no tindria aquest element d'originalitat.
Però a veure, perdó,
de
eh?
La gent, ja.
Per sardana, començar...
Sardana i Macarena. Clar, no pots posar la sardana i la Macarena al mateix pack per començar, perquè la sardana fot molts més... Bueno, per començar, perquè no sé si la Macarena és cultura popular com sí que és la sardana. Primer apunt.
Són diferents, sí. Evidentment, els orígens no tenen res a veure.
Però després, això no, llavors no és com la literatura, que, per exemple, han de passar X anys des de que es va morir amb l'escriptor perquè els drets s'alliberin. Exacte.
Sí. De fet, al final va lligat a això, no? Quan una cosa és tan popular, doncs, excepte que el coreògraf no hagi deixat molt clar qui és l'autor, doncs no tens manera de reivindicar-ho. O ets Chanel, que tothom té al cap la coreografia de Slow-Mo i sap de qui és... O si no...
Clar, però la Macarena en el seu moment... És a dir,
però qui se'l va inventar, el ball?
No fa tants anys que se'l va inventar.
Però potser no, potser va sorgir amb els concerts, quan es començava a ballar la cançó. És
I
a dir...
potser qui el va crear no pretén treure'n rendiment econòmic
també.
I va reclamant els drets de tothom. Hi ha gent que potser ja li interessa que el seu ball doncs, sigui de la gent i no vol fer-se ric amb aquell ball. No ho sé.
Ha de quedar... Em
costa d'entendre, trobo que està molt poc regulat.
No.
Vull dir, els llibres és igual que tu diguis, ah, no, m'és igual, vull dir-te, no sé.
El tema és que tu l'has de registrar. Si tu no registres aquest ball, és de tothom, representa, no? Perquè no tens l'autoria.
Que com el registres?
Poble.
Aquest deu ser també un tema. Deus haver d'enviar un vídeo allà al registre o et fots a ballar davant del funcionari de registre.
Funcionari,
i deu anar apuntant
això.
Els passos.
Ai, que no m'ha quedat bé, torno.
Exacte.
Hi ha un registre de la propietat intel·lectual i és aquí on has de portar aquesta informació i acreditar que tu realment ets inventor.
Però i com s'acredita realment? Imagina que jo ara vaig i vull acreditar la Macarena. Em diran, no, la Macarena ja és popular,
clar,
et fots.
Correcte, clar. Doncs perquè és una cosa nova i tu has de poder això demostrar que ho has fet.
Déu-n'hi-do.
Sí, no és fàcil, no és fàcil. I, de fet, què passa, doncs, si ara algú fa la coreografia de Slow-Mo i la penja a TikTok, es pot denunciar?
En principi, no té ànim de lucre, a no ser que sigui una celebrity, un influencer que estigui monitoritzant el seu compte. Per tant, si no hi ha un element de lucre, un ànim de lucre, no estaria infringint cap dret perquè simplement estaria fent una paròdia.
De manera que la majoria de la gent ho pot fer. Una altra cosa seria que la Chanel sí que pengés un vídeo, perquè aquí li portaria problemes si fos ella. Però per això segurament no té, tampoc quan van representar Slow-Mo van voler fer la coreografia original, perquè clar, ja és un programa de tele, que hi ha un rendiment econòmic i sabien que aquí podien haver-hi problemes legals.
I Saturday Night tampoc deu tenir drets, perquè l'Aitana amb les Babies fa ballar això a la gent.
Doncs ho devien buscar i segurament ningú té registrada aquesta dansa.
Quin món. Yo no de...
Un altre tema de drets que afecta directament TikTok i algunes discogràfiques és que a les últimes hores hem sabut que a partir d'ara hi haurà cançons, no sé si totes o si més no algunes, d'artistes com Rosalia, Taylor Swift o Bad Bunny, que no es podran fer servir a TikTok.
Sí, en aquest cas són problemes que no tenen a veure amb les coreografies, sinó amb la música. El fet és que la discogràfica Universal, que és una de les més importants del món, no deixarà que es puguin penjar les cançons dels seus artistes a TikTok. I Universal, per qui no ho sàpiga, representa aquests cantants que ara dèiem, Rosalía, Taylor Swift o Bad Bunny, però també Harry Styles, que a més avui fa anys, Bob Dylan, Elton John, U2 o Adele.
Felicitats, Harry. Un petó des d'aquí, que sabem que ets oient.
30, eh? Fan 30 anys.
Sí, canvi de dècada.
Complicado. Ah, sí? Pensava que era més gran que jo, a veure.
No, no. La mateixa edat.
1 de febrer...
Del 94. Sí. Mare de Déu, està a la flor de la vida, tot per fer encara.
Doncs això, tots aquests artistes, els seus drets els gestiona Universal. I què passa? Que no s'ha posat d'acord amb TikTok i fins ara la discogràfica i la xarxa social tenien un contracte que permetia que els usuaris de TikTok pengessin vídeos amb cançons dels seus artistes, però Universal ha dit que no han arribat a cap acord perquè TikTok basa el seu negoci en la música sense pagar el valor just que té.
Clar, aquí jo penso que l'interessant serà veure si aquests artistes fan servir ara el TikTok pel seu, no?, per un ús més domèstic, diguéssim. Sí. Rosalía era una gran TikToker i el feia servir per ensenyar com es maquillava o el seu dia a dia, i falta veure si a partir d'aquesta decisió potser renuncia a fer aquests TikToks.
I per mi aquí els que s'han equivocat són Universal, són els que haurien d'haver hagut de cedir una mica més, perquè és evident que TikTok ajuda moltíssim a que les cançons funcionin.
Sí.
En canvi, TikTok no deixarà de funcionar només perquè ara no pugui sonar Taylor Swift.
Sí,
no,
sí.
Perquè si no les cantaran els usuaris i ja està.
I a l'hora de firmar un contracte, si saps que aquella discogràfica no sona TikTok, segurament t'interessa una mica menys.
Totalment. Avui jo ja he mirat a veure si les cançons de la Taylor Swift seguien estan penjades. No estan penjades les oficials, però llavors, per exemple, hi ha molts pit-ups, cançons posades ràpid.
Clar.
Que llavors ja...
Ah, o covers.
Lents, o
clar,
covers.
Però ja no és l'original, no?
No,
és una
però vull
versió.
Dir... A la gent li diu igual. Exacte, que TikTok no hi perd tant com hi perd Universal, com hi perd la Taylor Swift, que a més és una persona que se li viralitzen molt les cançons.
Però per entendre la posició d'Universal, la discogràfica ha dit que TikTok ha utilitzat tàctiques d'assetjament i intimidació per intentar forçar un contracte amb menys valor, que era el que tenien fins ara.
Però
i
quan
que...
dius TikTok, qui és TikTok?
L'empresa... És a dir, TikTok...
Els clips de TikTok, però qui són?
És
a més que em diguis TikTok amenaçat. Home, TikTok, l'aplicació no t'ha amenaçat. T'ha amenaçat una persona amb l'actitud, no?
Home, ja són prou grans per entendre que hi ha un consell directiu.
No sabem qui hi havia en aquesta reunió, tampoc.
I tampoc
no hi havia Rosalía dins del despatx, eh?
No sé qui estava representant TikTok.
Perdona,
sabem que
Pau.
És una xarxa
és
social...
Dura,
que...
Sóc com els nens dels 3 anys, que només pregunten per què.
Qui, té... qui és Google?
Sí. Té la seu a la Xina, vull dir, a diferència de Facebook, que sí que l'associem molt a Mark Zuckerberg, que és veritat que aquí no hi posem una cara tan visible, però vaja, el que ells diuen és que al final TikTok només representa l'1% dels ingressos que tenen des d'Universal.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
Has esmorzat bé avui, m'han dit?
Sí, sí.
Wasabi.
La veritat és que sí. Sí, no acabava de fer per esmorzar. Wasabi no era. Era una cosa de llagosta amb maionesa, però boníssima, de veritat.
Molt bé. Parlarem de joc de cartes de seguida. Aquí ho va veure tothom, no?
Sí, sí tant.
El capítol d'ahir, que va ser l'últim de la temporada.
Sí.
I la Laura ha parlat amb un dels protagonistes del capítol, que ara podrem sentir. Res, 3 minuts i tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
No sabia que entrava una guitarra elèctrica també aquí a mig minut de la sintonia. Ahir a la nit TV3 va emetre un nou capítol de Joc de Cartes. En aquest cas era un duel entre restaurants creatius i tradicionals de Barcelona. I va tenir una audiència d'un 17%, que no és la millor de la temporada.
Però és un bon comiat.
És correcte. Sí. Més de 300.000 persones que van seguir aquest programa, que és l'últim de la temporada. Aquí tothom el va veure i anem a repassar una mica els personatges, perquè tenim algun personatge que ha agradat moltíssim.
Home, sí, començant pel Matías, que és el restaurador de La Taberna.
Soy Matías Rago, tengo 27 años y soy el chef y el propietario del restaurante La Taberna. Soy argentino, llegué a España con 4 años, a Madrid. Llegué aquí en 2018
Siempre mi sueño era tener un restaurante, ser cocinero. La cocina creativa sale de la cocina tradicional. Ganaré yo de cartas porque mi madre crió un guerrero, crió un soldado, y la verdad es que nunca nos rendimos.
Un soldado que nunca se rinde i que li funciona molt una bona plorera, eh? Aquell dia devia estar tocadot. Potser és com jo també ploro de seguida.
Jo tinc una exclusiva, eh? He estat en aquest restaurant.
Oh! Mare meva!
Però, a la taverna.
Un moment, una dada important. Sí. Quan?
Fa molt temps.
No hi havia encara en Matías.
Quan sortia la guia Michelin. Exacte, i tenia molt bon record d'aquest lloc. I després vaig veure que... Bueno, no farem spoilers.
I una pregunta també. Es deia... Perquè has dit la taverna i ho has escrit així al guió, però és lata, espai, verna.
Perquè hi havia molta cosa de llauna. Per això es deia així, lata, verna.
Està tot molt ben pensat.
Clar, ara que deies això de la guia Michelin, el Matías encara conserva fora de la porta com els títols de les guies aquestes Michelin, sense ser ell realment qui les té.
Clar.
Perquè volia encara que els hi posessin en aquell establiment, hi havia un altre propietari, un altre cuiner, no? Etcètera.
Per tant, ja no està la guia
això
al restaurant.
Això és
una mica
trampós.
Efectivament. Sí. És un restaurant de cuina creativa a Gràcia, i la veritat és que l'experiència és horrible. Podem dir això, no? El menjar no agrada. El servei és...
Ui!
Tensíssim! Però un desastre. Tot va malament. És impressionant. El Matías està molt nerviós, tant que, ja et dic, es fot a bramar i no és ni la primera vegada ni l'última que plorarà.
I com es barallen amb el cambrer?
Sí.
Que fins i tot el cambrer, quan en Matías es posa a bramar, diu, déjale que llore.
Un mal rotllo.
I no l'ajuda gens. Fins i tot li diu, ho estàs fent malament, en lloc de donar suport.
Sí, informació, sobre totes aquestes coses que estem comentant.
Bueno, avancem ja que tu aquest matí has anat al restaurant.
Ho diem ja, eh?
Sí, home, ja has anat. Ja,
evidentment, és que ahir el nostre públic fidel ens va demanar que, sisplau, anéssim a visitar el Matías. Vull dir, sol·licitud explícita.
Molt bé. Ara sentirem el Matías explicar-se tranquil·lament, eh? Acabem de repassar.
Tot aquest mal ambient, el menjar desastrós, etc., perjudica molt la nota provisional, que acaba sent un 4,9. Per tant, estem suspenent.
Uf. Sí.
És bèstia. Ja. I el segon restaurant que visitem és el de la Gemma, l'Enriqueta.
Soc Gemma Ginesta, tinc 54 anys i soc la propietària del restaurant Enriqueta. Soc una jefa molt exigent. Formo part d'un club que es diu The Powerful Women's Club, és un club de dones poderoses. Són tot un grup d'amigues a les que ens ajuntem un cop al mes, precisament en els meus restaurants. Guanyaré el programa Joc de Cartes, perquè la meva cuina és excepcionalment creativa.
Creieu-me,
guanyaré jo.
És fantàstic.
M'encanta la Gemma. M'encanta la Gemma, ja t'ho dic ara.
És fantàstica, és una meravella. I la veritat és que va molt bé. O sigui, tot lo malament que va al restaurant del Matías va bé en el restaurant de la Gemma, que es diu l'Enriqueta. Pensa que justament el Matías es torna a fotre a bramar, és que és impressionant. Primer diu que s'ha posat catxondo, paraules textuals.
Com?
Amb l'espai, amb el tema de la cuina, tal, li agrada tant que diu que s'ha posat catxondo. I que és un somni eròtic, fins i tot, que per ell és... el millor que podria passar-li, tenir aquell espai i aquell restaurant que li veu moltíssim potencial.
Perquè és un espai obert, que no és habitual que tu puguis passar gairebé com una mica al mig.
Però, Pau, això no justifica una erecció, m'entens o no? Vull dir, aquest senyor està parlant de futbol literal.
Que cadascú s'emocioni amb el que vulgui. Hi ha gent que saps que es fot catxondo amb el Barça, doncs perquè no hi pots fotre catxondo. Però, escolta, que jo ploro amb els anuncis de la Caixa, cadascú té una sensibilitat diferent.
Però que es va posar catxondo, perdona, però més d'una vegada durant
el concurs. Pensa que sobre la cuina diu, esto es un Ferrari.
No. Ens encanta un bon quillo, eh?
No, molt. Sí. El menjar li provoca orgasmes, com podeu veure.
Molt sexual.
No, sí, tot és molt sexual. I ja et dic que fins i tot plora de tant que li agrada el menjar. I és evident que, clar, després d'aquesta experiència, el Matías posa un 10 a tot.
Vull
recordeu
repetir.
Això perquè...
Vull repetir.
No, ell diu després a la taula de valoració que voldria dinar, sopar, cada dia en aquell restaurant. Bestial.
Jo sóc la Gemma i aquí prenc mesures.
Home, i tant, assetjador.
No,
és que és bestial.
Amb la Gemma la va respectar en tot moment. Potser li agradava, però mai va fer cap comentari sobre la Gemma.
No, era un tema cap al local cap al menjar.
Sí, i es pregunés perquè diu és millor que el meu, vull dir, ja no se n'amaga.
Sí. De nota provisional treu un 7,9 la Gemma, clar.
Molt bé.
És que amb els 10 del matí es tot es dispara.
Clar, amb una persona tan motivada et fa pujar la nota.
El següent restaurant que ens presenten es diu Mà de Morter.
Em dic Josep Bonavida Verdaguer, tinc 37 anys i sóc el responsable i cuiner del restaurant Mà de Morter de Barcelona. Fa 5 anys que el vaig inaugurar. Aquí treballo amb la meva mare, però ens entenem, eh? Ens entenem força bé. La veritat és que m'ha sorprès, m'aguanta força. Faig cuina tradicional catalana.
No ens ha caigut massa bé, no, veig?
Molt menys icònica que Matías.
A mi, Gerard Bonavida Verdaguer, em recorda Emma de Croscat, Palau Segulla, Besubac, eh? Vull dir, és una mica aquest perfil.
Té un punt de 8 cognoms catalans, jo crec, segurament. A veure, és una mica tota l'estona com molt prepotent, potser és la paraula...
Sí, no sé si volia jugar, però al final acaba quedant com massa llest i crec que també s'equivoca, sobretot amb la puntuació final, que acaba fent un canvi de nota, per mi, innecessari.
On està aquest restaurant?
Doncs és un restaurant al costat del Camp Nou. Critiquen molt la cuina perquè diuen que està tan bruta que fins i tot et podries intoxicar.
Ai, per favor.
Que em semblen unes declaracions bastant bèsties. No acaba de venir de gust al restaurant sabent això.
No es fa sempre com una mica d'angúnia quan miren la cuina?
Fins i tot quan està neta fa cosa.
Jo prefereixo no veure mai això.
Totalment.
Em tapo els ulls. Més que, clar, és que jo no vull saber com tenen la cuina.
Però a vegades flipo perquè sabent que et venen a gravar i que venen amb 3 o 4 càmeres, no hauries de deixar la cuina impecable, però, encara que tu siguis aquí, guarro de naixement.
Però també et queixen, llavors.
No, no, i espera't, aquí hi ha el criteri de neteja de cadascú, eh? Perquè imagina't que tu sempre t'has pensat que allò és el més net que pot estar una cuina. Ah?
No,
ah.
No, sí,
no, i que si la tens impoluta, llavors també t'ho diuen i t'ho retreuen, perquè allà es nota massa que has contractat un servei express només per neteja... Lo de joc de cartes.
No, no, no fa res mai bé. Sempre hi ha...
Per això ens agrada, joc de cartes.
Però no entenc per què la gent s'hi presenta. És a dir, ja es veu que com a restaurador és supercomplicat que puguis sortir-hi guanyant, però bé...
També hi ha molta promoció. És a dir, sí, jo he anat a restaurants pocs dies després que hagin sortit de joc de cartes i haver-hi cua, i gent esperant.
Una mica pel morbo, em sembla.
Clar.
Una mica
igual,
pel xou,
Estàs allà pagant com un
bé. Això sí, això sí.
El Josep reivindica molt el seu menjar, però és veritat que no acaba d'agradar, i passa una cosa que a mi m'encanta, que és que ho troben massa barat.
Sí.
A mi això m'obsessiona quan posen mala nota a l'apartat de preu, perquè, clar, no pot ser, no surten els números. La Gemma fins i tot diu, potser surten els números, però és perquè el Josep està fent 18 hores i fent la feina de 3 persones.
Bueno, a mi em sembla bé si ho agafen per la perspectiva de nois, no us autoexploteu, tingueu una jornada laboral normal, drets dels treballadors.
Sí,
no?
Però, sí, per tot reivindicació.
Però tot i així, Laura, un 4, saps allò?
Pobre Josep, de nota provisional treu un 5,7 i l'últim restaurant que ens ensenyen és l'Antic Colmado.
Soc en Jordi Carbonell, tinc 48 anys i sóc el cap de cuina de l'Antic Colmado. Jo aquí en el restaurant mano una mica, sóc el líder en la sombra, es matxaco a tots una mica i es faig una mica de dolent. A mi el que m'agrada és un bon plat de menjar com el d'abans. Guanyarem joc de cartes perquè som molt tradicionals.
Vaja, un tio, tu.
A mi, quan ja es presenten dient tinc molt mala llet, tal, no sé què, per què et penses que és algú bo? Per què presumeixes de ser una persona que no gestiona bé la ira? Perdoneu per passar-me de persona que viu al 2100, però és que
jo
de
veritat... Jo crec que es deuen apretar una mica des del programa, no?
Ja, per fer show.
Sí, que hi hagi personalitats i caràcters diferents.
Tot i així, no n'hi ha gaire de personalitat perquè he vist el programa aquest matí, però ja no me'n recordo de res d'aquest pavo. És impressionant. O sigui, passa tot... Hi ha tantes... La gent al matí es criden tant l'atenció que aquest tio a mi m'ha passat una mica...
No, però... És... Home, en Marc s'entenen, eh?
Sí.
Això per ell de fotre conya,
Hi ha algunes bromes amb ells.
Tot i això, és veritat que el menjar no acaba de funcionar. Hi ha molt conflicte, sobretot amb els musclos i amb els conills. Hi ha un conill que no acaba d'estar, segons ells, ben fet, però per ell és... no tenen ni idea. Si critiquen aquell conill és que no saben de què parlen, tal. I res, el Josep, que és l'altre nano que fa cuina tradicional,
el d'aquí les curs.
Sí. Li va ser que, clar, com que també és lo teu i sents més competència perquè sou els que esteu lluitant com a tradicional, per mi es passa.
I que tots dos tenen conill. Hi ha conill als dos restaurants i aquí, clar, és una confrontació entre els dos conills.
Perdó, però al Josep no li agrada res, absolutament. És que no fa ni una bona crítica a cap restaurant. El de la Gemma, que és el millor per tothom, ell diu, bueno, sí.
Perquè va jugar en Josep.
Mira,
el Josep va jugar.
El Josep, primer de tot, s'hauria de rentar les mans. Perquè jo només veient els primers plànols d'ell posant les notes amb aquelles ungles que semblava que vingués de jugar al pati de la guarderia amb sorra des de... Hòstia, tio, netejat les ungles. Doncs és importantíssim en un cuiner, no?
Sí.
Bé, tornant a l'Antic Colmado, treu de nota provisional un 6,3, que no està mal, però clar, és una mica com que res, no? Passem a la taula de valoració. Tornem a tenir el Matías bramant.
Sí, llàgrima viva, un altre cop.
Llàgrima vivíssima, una cosa que dic, però tio...
Ara per què?
És que ara ho entendreu, perquè no el va agafar en uns molt bons dies, aquesta gravació.
Val, falta context.
El Josep, el cuiner de Madame Morter, va molt pujat, com tot el programa, però aquí especialment, no? I és el que deia en Pau, que llavors fins i tot li fa tanta ràbia que la Gemma hagi tret tan bona nota que després li canvia, però de rabieta infantil, de dir, ja sé que guanyarà, però li poso una mica de mala nota per veure si baix un puntet de rec.
Ridícul, ridícul. De 7 a un 6, no?
Sí, el menjar més, que és com, d'acord, ja ens ha quedat clar que per tu no és fabulós, però igualment no sé si és necessari això.
És tan de nen petit.
A més, saps que no canviaràs absolutament res del rànquing amb això.
És una rabieta de nen de 2 anys. Tremendo. Llavors hi ha aquell moment de declaració d'amor al Matías al restaurant de la Gemma, on la Gemma descobreix que li ha posat un 10 a tot,
sí,
i el Matías es manté ferm. Ell torna a reivindicar, a dir, un 10 tot és el mejor restaurant d'on he estat nunca.
Ell va ser feliç allà, i la manera de posar-ho sobre paper és tot de 10.
Doncs escolta, amb quin gust, no, de client.
Clar, però els nanos que fan restauració tradicional tradicional, és veritat que per mi tenen un punt quan li diuen, bueno, clar, pues que un restaurant que es deu tot és un restaurant de 3 estrelles Michelin.
I va haver una mica...
No
estem d'acord amb aquests nens.
No.
Hi va haver una mica d'estratègia, jo crec, per part del Matías. Sí.
O sigui, no va ser tan sincer. La Gemma, ella explicava que s'havia emocionat amb les paraules del Matías perquè hi veia com una genuïtat molt pura, no? I com que li feia realment il·lusió que hagués dit això al Matías perquè li veia com autenticitat. En canvi, el nano de l'antic Colmado deia que, clar, que per ell era una estratègia fins i tot perquè la Gemma fitxés el Matías. Perquè el Matías li estava fent la pilota com perquè la Gemma
la
el fitxés.
La gent té molt mal perdre,
Tenir el currículum.
Sí. Però sí que és extraordinari que algú posi, de fet ho va dir Marc Ribas, cop a la història de Joc de Cartes, que un trincant posa 10 a una altra persona, a tot. Doncs
sí. Jo a favor de la gent positiva, què vols que et digui?
Jo soc de l'equip de la Marta.
Doncs posa 10. Sí. Els professors, per què no has de posar... Oh, no existeix la perfecció. Vinga, ja.
Molt bé.
Home.
Doncs ell posa 10 a tot i gràcies a això, finalment, guanya l'Enriqueta de la Gemma.
Com queda la classificació en puntuació i decimals?
Doncs mira, el Marc no posa un 10 a tot en el restaurant de la Gemma, però gairebé posa molt bones notes i, a més, també li dona el plat estrella. Per tant, la Gemma puja fins un 8,6.
Uau,
altíssim.
Altíssim, sí. És altíssim. Queda de segon el Jordi de l'antic Colmado amb un 6,3. Tercer, el Mà de Morter d'en Josep amb un 5,9. I amb un 5,2, que almenys encara rasca una mica de punts i ens aprova el pobre nano, el Matías de la taverna, que clar, recordo que havia suspès amb la nota provisional.
Sí, bueno, 5,2. Va, els titulars, perquè tu l'hauràs anat avui a esmorzar amb en Matías, a la taverna.
Sí.
I què t'hi has trobat? Com està ell? Quin és el context de quan van fer la gravació?
Hem arribat, el tio ha arribat amb el seu patinet fumant i ha obert el local per nosaltres, perquè era ben aviat al matí i hem pogut estar amb ell a les primeres hores de reaccions d'aquest programa que es va emetre tot just ahir a la nit. La primera pregunta ha estat si ho va poder veure en directe, perquè ens ha dit que se n'havia anat a dormir a les 3 de la matinada. Ai. Treballant.
Ayer lo pusimos de fondo en la cocina y en los auriculares y mientras que dábamos el servicio pues lo escuchamos. Luego a la noche sí que me lo volví a ver en casa más tranquilo. Pero nada, sin mucha importancia, la verdad. El montaje no estaba mal, o sea, podría haber salido, creo que para todos los que han concursado, bastante peor. No considero que haya quedado mal, considero que se ha reflejado un poquito como soy.
Doncs així és, ell, transparent, honest, i en aquell moment de la vida, com us deia abans, jo crec que no ho estava passant gaire bé. Llavors tenia una mica els nervis a flor de pell i va fer una mica més de drama potser del que faria ara, però és que clar, enteneu-lo.
Cuando se grabó eso, justo, bueno, hacía unos días justo había cumplido yo años, cosa que no es algo para mí muy especial, la verdad, no son fechas especiales. Justo habíamos tenido una discusión en la que era, pues digamos así, mi pareja y yo, más o menos. Estábamos en reforma de todo el local y teníamos a la mitad del equipo de vacaciones. Entonces, si a eso le sumas 3 días de grabar sin parar en mitad de la reforma para llegar a tenerlo todo bien y que no veas sacos de cemento tirados por aquí, la verdad es que fue un poquito locura.
Pobre xaval, se li va ajuntar
tot. Es
podria no haver apuntat,
haver dit que no.
Clar, és que sembla que sigui obligatori.
Però no saps si discutiràs amb la parella.
I em sembla que entre que t'apuntes...
No saps,
ell no sabia ni si ben bé era la seva parella, perquè ella ho ha dit en plan...
Així la meva parella...
Com medio... Allò que no saps encara.
Bueno, a vegades és el pitjor.
Ho han deixat, ens ho ha dit. Pobres, bueno, aviam, coses de la vida, això ens ha passat a tots.
Ja.
Ells no van acabar contents amb el servei, com heu pogut veure al programa, però crec que no se'ns ha explicat exactament tot el que va passar en aquell àpat.
Lo que nos falló fue que, por ejemplo, el stick tartar salió mal picado, pues por los nervios, por las prisas. Y luego lo que son el segundo pase, ¿no? La partida caliente, digámoslo así. El problema fue que, claro, la directora del programa es la que te marca los tiempos. Cuando una persona que no tiene ni idea de hostelería pretende marcar los tiempos, pues pasa lo que pasa. Y encima, pues la mala suerte me bloqueé, me puse nervioso. O sea, si la comida hubiese salido según la teníamos, así, pum, de una, pues las opiniones hubiesen sido muy distintas. Y pues pasó factura. Ahora un poquito exagerado alguno en la mesa, que demasiado cuerpo y poca fuerza para cortar un trozo de carne hecha a baja temperatura, pero bueno.
Punyaleta, la...
titular, aquí.
A matar tothom.
Sí, sí, sí. La directora es veu que va amb un cronòmetre, no?
Però això no ens ho havien dit mai abans, i mira que hem parlat amb restauradors.
Sí. A mi se m'havia comentat, fora de micròfons, altres restauradors que hem visitat, que sí que hi ha doncs, certa pressió per part de la productora, perquè, clar, ells volen que surtin les coses per anar a la tele, saps?
I per què no ens ho has explicat fins ara, Laura?
A veure, perquè jo tampoc anava a dir-vos una cosa que una persona m'ha dit fora de micros. Ell ha tingut la valentia de dir, doncs això va així.
I llàstima, perquè ha tingut valentia per això, però després sé que t'ha dit moltes coses, diguéssim, quan els micros estaven apagats, que eren molt sucoses.
Home, és que això sempre passa, però també la gent no es vol suïcidar, m'enteneu, no? Li he demanat si encara treballa amb aquells companys que té, amb qui tenen una mica d'atenció, però que ja es veu que s'estimen molt, i aquesta és la seva resposta.
Sí, siguin conmigo. Son dos personas maravillosas, dos personas que me han ayudado a crecer mucho. Todos somos iguales, o sea, nadie es más. Yo por ser jefe no se me perdona tampoco un fallo, igual que yo no lo perdono. Nos estimamos mucho, pero es eso, la verdad, la cara y sobre todo directamente. Grano a grano de arena para casa acaba haciendo montaña y prefiero que se me coja la cara y se me diga, oye, a que te lo guardes para casa y acabes acumulando y luego pues te acabes yendo.
Bueno, hashtag cures, a la seva manera, però hashtag cures.
Jo no l'he seguit ara, en Matías.
No, si
t'emprenyes, és millor dir-ho, encara que et surti la ràbia molt de sobte, que no pas anar-t'ho guardant, i després de sobte un dia que exploti tot.
És la confiança.
És aquella sinceritat una mica a vegades mal entesa.
Tramposa, sí.
I són homes heteros, també, us esteu exigint molt, no?
S'està catalanitzant per moments, el Matías, després de 5 anys aquí, nos estimamos mucho.
Poc a poc.
El Pau diu, té la teoria que el nano de les ulleres del servei del restaurant del Matías i el mateix Matías estan amb ligats.
Ah, sí que t'ho fa pensar.
Que hi pot haver una mica de relació íntima, perquè és que al final s'acaben agafant la mà...
Això és una mica infundat? O...
No, perquè hi ha molta tensió i a la vegada també notes aquesta estima. No ho sé.
Estimar molt sense ser parella, també, ni tenir cap rotllo.
Amb nosaltres, Pau. No tu i jo, sinó tots nosaltres. Ai, que raro, això.
Molt bé, Laura, què m'està dit?
Bé, doncs aquesta exigència que li ha agafat amb els seus treballadors és que es va relaxar una mica més quan va anar al restaurant de la Gemma, perquè ja sabem que li va posar tot 10. Quins són els motius reals?
Le puse un 10 en todo. Lo primero es estaba todo muy bueno. O sea, considera que era más restauradora que yo y que los otros, desde luego. Y aparte sabía que iban a ir a saco por ella. Iban a jugar, a hacer pupa. Y no... lo primero que considero que no se merecían ganar ninguno de los otros dos. O sea, los otros les aprobé a todos. Creo que solo le suspendí a uno y le puse un 4. Porque para mí ya, solo el mero hecho de tener un restaurante, ya para mí ya estás aprobado. Por muy mal que lo hagas. Yo, sinceramente, yo creo que si le sacas la media de mi 10, hubiese quedado seguramente cualquiera de los otros dos posiblemente ganadores.
Sí que hi havia estratègia, per tant.
És a dir, segons els seus càlculs, si ell no es flipava a mort i li posava superbona nota a la Gemma, hagués guanyat algun dels altres dos, que ja es veu que els hi tenia una ràbia increïble i que no volia que guanyessin sota cap concepte.
Però tinc dubtes...
Per tant, sabia que no guanyaria ell.
Va votar el mal d'honor.
Ell ja es va rendir, sí.
Per tant.
És veritat. Doncs és el primer cop que algú fa una tàctica no per ell, sinó per un altre concursant.
Últimament hi ha moltes estratègies d'aquesta mena, els concursos de tele, perquè OT també s'ha viralitzat molt la història de la Kiara, que per la Ruslana, de veure qui votava, qui no, per qui marxa.
El que va ser amb Arribas va ser qui va puntuar també més alt el de la Gemma, de manera que hauria favorit.
El que té molt clar el Matías és que passi el que passi a programes de tele i a històries d'aquestes, ell té molt clar el seu objectiu i el seu somni.
Aquí hemos cambiado literalmente casi todo. La idea es no parar. O sea, el objetivo es guiar Michelin, es devolver el prestigio que este local tenía. Las mantengo y las mantendré hasta que yo consiga la mía. Así al menos sé cuántos años he tardado. La calidad de la carta, el nivel que tenemos ahora mismo en lo que es la cocina, podría ya casi estar lo que sea, al nivel de un guía Michelin, seguramente, quitando lo que es el tema postres, que nos pondremos en un mes, más o menos, pondré a tocarlos todos.
Ven,
e intentar, pues, mandar que nos manden una inspección y seguir el sueño. Y hoy te tropiezas, pero... te levantes i sigues tirando para adelante.
Que inspirador.
Emoció. No, jo crec que ara des del Facebook. Molt bé.
Pot ser que us enamoreixi una mica, he notat connexió.
Nois, ja sé que esteu molt entregats a la meva solteria, però no m'agrada tothom que passa pel carrer, m'enteneu, no?
És veritat. Vale. Tornaria a joc de cartes, ell?
Ha dit que no tornaria a un programa que fes xou, sinó a un programa professional de cuina. Aquí, seguint amb els punyals a la productora de joc de cartes, no està gaire satisfet amb el resultat, ja ho veieu.
Avui hi ha un concert important aquesta nit.
Sí, jo volia fer un petit comunicat abans que acabés el programa. Avui vaig al concert de la Mosca a Apolo, el primer que farà aquesta setmana, després en farà un altre demà. I volia dir-vos, a veure si serà veritat, però hi ha veus i hi ha intuïcions sobre que podria ser que avui ens cantés per primera vegada la cançó que tenim bloquejada al disc, que és Sexe Sexy,
i jo tinc la tesi que potser ho fan Bad Girl.
A l'escenari.
Efectivament.
Sala Apolo aquesta nit, per tant...
Demà totes les informacions del que no surti d'aquí.
Notícia. Tornem demà a partir de la una. Que vagi molt bé.